l'entrenament entre llàgrimes. El jugador manté un pols amb el club per marxar a l'Atlètic de Madrid.
Notícies en xarxa.
MKC. Ai, com m'agrada aquesta sintonia. Fa temps ja vam explicar què era, però bueno, aquí queda. Vint Mertens. Atenció, perquè aquí comença el segon programa de la dotzena temporada. Com m'agrada, que maco que és anar fent programes, anar fent anys així aquí a Ràdio Sant Vicenç amb aquest programa, el MKC, més que cinema a Ràdio Sant Vicenç.
hating on me cause I'm confident in me. Better not forget to be an LGBT. And y'all like to say we selfish and y'all say we like to cheat. But I don't label at the same time. Haters have a seat. I like girls, oh my gosh, big booty, big tits. I like guys too, though. Super sexy, big dick. And if you hating on me, ho, then I'm down. Shit. And if you curious, I got you, baby girl. Quick fix.
Com a novetat, avui tenim d'ella, com a novetat, estava baixant el meu volum en comptes de la música i llavors quedava així curiós. Doncs tenim com a convidada, col·laboradora, doncs a Laura Kraus. Ha tornat avui, el primer programa no va poder ser, però avui sí, i comença ella, comences tu, Laura, el programa, tot i explicant que avui el nostre tema, igual que la setmana passada vam parlar de vampirisme al voltant del vampir Draco, de Marcos Dan, gràcies, Eva Maria Milara, que també la presentem ja, doncs vam fer un programa força completet, gràcies també a Jorge Villalobos i a Santi Serrano, per suposat. Què tal, Santi?
Pues bien.
Santi, no falla, no nos falla nunca. De fet, si li diem, Santi, fes tu el programa, pues lo alfa, així de xulo del Santi. Doncs avui comença Laura perquè nosaltres avui parlarem com a punt de partida de l'obra escrita per Jordi Cadellans. No podrem parlar amb ell perquè està fent una obra de teatre al Teatre Aquitània, però sí que parlarem amb la resta de persones involucrades en aquesta obra, amb el codirector de Here Comes Your Man, Raúl Tortosa, i els dos protagonistes, Sergi Cervera, crec que és Cervera, si no després ja ens posarà la bronca en Sergi, i Marc Ribas. Però Laura, que sempre li agrada donar un gir així als temes, a mi també m'agrada, que per tant ja està bé, doncs ens ha dit, home, parlant sobre el bullying a partir de l'obra de Jordi Cadellans, una obra molt potent que vam poder anar a veure dos de nosaltres, no desvetllarem més, doncs Laura ha dit, bueno, però és que resulta que hi ha una part del col·lectiu LGTBI que, bueno, té una mena de discriminació dintre del mateix, bueno, no sé, explica-ho tu, Laura, per què estem sentint aquest tema i què ens vas explicar abans de començar directament amb el tema, que té a veure amb el tema.
Vale. La cosa és que aquesta obra de teatre va sobre el bullying en el sentit de la condició sexual d'una persona. Ja no és només perquè, doncs, a vegades es diu, no?, la raça, la religió, el sexe, però en aquest cas també és la condició sexual del protagonista. I tenint en compte que avui és el dia de la visibilitat bisexual, doncs crec que era...
Ei, quina bona dada, eh?
Clar, molt bé. 23 de setembre.
Amb manifestacions i tot.
Sí,
que
sí,
tu, en comptes de la manifestació, has vingut aquí, a l'MKC, a manifestar-te també, dir, a manifestar-te. Doncs vinga, endavant.
Una forma de manifestar-se, eh?
Sí, senyor, certament.
I perquè ho sàpiga també gent que potser doncs no és conscient, no? Perquè realment... la part bisexual, la B d'aquest LGTBI, està molt oblidada realment. Es parla sempre de hetero, de homo, però es deixa molt en part la gent transexual, la gent transgènere, la gent bisexual en aquest cas, no? Llavors jo crec que és, està molt bé que hi hagi un dia per celebrar això. I per què aquest dia? Per què 23 de setembre? Doncs perquè és l'aniversari de la mort de Sigmund Freud. Tots sabreu qui és un neuròleg metge, i ell es va centrar moltíssim...
Segismundo, tota la vida.
Sí. Ell es va centrar moltíssim en explicar que... Bueno, de fet, va ser la primera persona en dir que la bisexualitat és innata, que ja des de naixement ens sentim atrets pels dos gèneres. Bueno, pels dos sexes, en aquest cas, perquè gènere hi ha més d'un. Però és bàsicament... Tu en el teu dia a dia et relaciones amb persones de qualsevol gènere, encara que no ens donem compte, no? Ja no només hi ha dos gèneres, el que jo deia abans, que sí, sexes, sinó que ens trobem moltíssims gèneres i al final nosaltres no tenim ningun problema en relacionar-nos amb aquest tipus de persona. Llavors, ell va donar-li una segona volta i va dir, si ens relacionem amb aquestes persones també ens podem sentir atretes per aquestes persones, ja sigui en un punt més romàntic o en un punt més amistós, però d'alguna manera hi ha aquesta atracció. I és per això que ho celebrem avui, perquè és això.
Quant de temps podries estar parlant d'aquest tema?
Molt temps. Molt temps. Però ho deixaré aquí. Era simplement per donar visibilitat i perquè sapigués que existeix.
I d'aquesta manera s'ha doncs establert, efectivament, que m'agradaria que Santi Serrano, que Maria Milara, també comentéssim una miqueta aquest tema. Jo ja he dit que considero força encertat aquest enfocament, perquè és veritat que el bullying pot afectar a persones de qualsevol condició, característica, però sí que és veritat que va a parar o s'enfoca molt a determinats arquetips, i l'arquetip aquest en concret que entra dintre d'aquest col·lectiu, doncs potser sí o potser no. Com ho veieu, Santi, Eva, Maria? Així, però allò, pensant-ho bé, vull dir, dient sí o no té res a veure, o el bullying veritablement és indiscriminat, o creieu que sí, que té a veure amb aquest punt, no?, de ser d'una condició sexual determinada, i això pot ser que cridi l'atenció, llavors ja fa que hi hagi més predisposició a entrar,
también.
O que hi hagi gent que digui, pues, voy a por él o a por ella. No ho sé.
También, yo creo que también, pero yo creo que el bullying se da en cualquier condición, simplemente porque seas diferente al resto por cualquier cosa. Da igual si es condición sexual, si es porque tienes una tartamudez y a lo mejor no puedes hablar bien, porque seas albino. O sea, yo he visto bullying en el cole por una persona que tenía una pierna más corta que otra. O sea, simplemente por eso ya pues le machacaban, me refiero. Sí que es verdad que, claro, cualquier persona que sea, entre comillas, diferente, pues bueno, pues se puede,
ya es el blanco del resto.
Exacto, ya simplemente está. Eso. Y luego no sé por qué luego ya en la adolescencia no la gente se suele quiere ser diferente al resto. No sé si os ha pasado a vosotros. A mí me pasó, yo no quería ser igual que el resto, supongo que porque a mí me hicieron bullying también en el cole, entonces no quería ser igual.
Era tu forma de expresarte. Era tu forma de expresarte, era ser distinta a la mayoría. Pero eso no es ni bueno ni malo realmente. No. Eso es tu forma de expresar, porque también te estás conociendo a ti misma, ¿no? La adolescencia es el momento en el que tú te estás conociendo, tú estás creciendo, te estás creando tu propia personalidad.
Sí.
Entonces yo creo que en ese momento es cuando nos damos cuenta que quizá alguien puede ser diferente, pero es que ser diferente no es malo.
Para mí es mejor,
claro.
Porque si todos somos iguales, menudo aburrimiento.
Exacto.
Claro. Y no saldría nada más de nuestros cerebros tampoco, si somos todos iguales.
I Santi, abans de fer aquesta secció, és molt fort el que està sortint ara aquí en el programa, així com qui no vol la cosa, eh? Vull dir, de moment dues de les quatre persones que estem aquí del nucli del MKC acaben de manifestar així obertament i com que no vol la cosa que han patit bullying.
Bueno,
jo tinc la...
Por desgracia. Y mi hermano. O sea, que en casa es un tema que lo hemos sufrido, y los niños no son inocentes y son buenos. Los niños tienen mucha maldad y van a... Y eso, la sociedad, la que ve que alguien es que se sale de la norma o que es diferente al resto, bien por condición física o sexual o lo que sea, la que te sales de lo que se supone que es normal, pues ya eres el blanco del resto. Y muchas veces hay gente que igual no atacaría a esa persona, pero hay gente que le gusta sentirse parte de un grupo o de un colectivo, y por no quedar señalado, pues, y poder integrarse, pues también ataca.
Bueno, de fet, això és un tema molt a tenir en consideració, perquè a vegades pensem que el bullying és la persona que ens està fent bullying, però també ho són les persones que estan al seu costat sense fer absolutament res.
Claro.
Perquè
claro.
Les persones que es queden callades quan veuen una agressió, sigui del tipus que sigui, aquestes
ja
persones també estan
parte
formant
ello.
Part.
Sí,
exacte.
Totalmente.
Uf, d'això parla l'obra de Jordi Cadellan d'una manera molt
això,
potent, eh? Molt,
això,
molt, molt
sí,
potent.
Això.
Doncs si vols, després d'aquesta introducció, que jo crec que a més d'una persona, doncs, bueno, ja l'haurà situat de ple amb aquest tema veritablement més present, jo diria, que del que volem fins i tot reconèixer, i del que es vol reconèixer, perquè de vegades es fa allò que esteu dient, no? Com una mirada esbiaixada, com de dir, no pot ser que estigui passant això a la meva escola, a la meva família, sobretot a l'escola, no estem parlant, però veritablement, si gratéssim una miqueta, em fa la impressió que sortirien moltes més coses del que fins i tot som capaços de veure o d'assimilar.
Per això
tant,
el primer que ho fa, les primeres persones que li donen aquesta visibilitat zero o que tapen els ulls són les primeres persones a l'escola. La família.
Els pares, sí.
Clar, la família i les persones de l'escola són les primeres persones en tapar-ho.
Sí.
I després ja estan els mitjans de comunicació quan s'enteren que hi ha hagut agressions i que potser s'han anat de madre, no?, que es diu. Que també són ells els que s'encarreguen de tapar que això existeix. almenys aquí, quantes notícies hem vist de que gent ha patit bullying, o de que es fan xerrades, o de que es fan
Perquè no és notícia.
Exacte.
És algo que no sea algo más sensacionalista de que se han cargado a alguien debido
o que se han suicidado, como ha passat.
Però és que a vegades ni així, a vegades ni així.
Oi que sí?
Tapen els ulls totalment. Oi que és com un tema tabú, que no es parlés.
Sí, exactament és el que anava jo a dir, i jo diria que fins i tot al cinema, ara si un cas una miqueta més endavant ho tractem això, però jo, a mi em costa, sí que hi ha exemple, però potser em costa pensar moltes pel·lícules que estiguin enfocades directament a aquest tema. Potser sí que ho toquen d'una manera lateral, com una qüestió més dintre de l'escola, però que siguin sobre aquest tema, no sé, no he investigat així profundament, però em costa de pensar exemples. Sí que n'hi ha, després en parlarem, però ara si en cas anem a la secció de Santi, que bueno, era una miqueta gairebé evident que parlaria com a mínim d'aquesta pel·lícula, de que seguida sentirem la música, així que anem a la secció de News Hunters amb Santi Serrano. Santi.
Bueno, lo que está sonando es uno de los temas de la banda sonora de Carrie, compuesta por el compositor italiano Pino Donaggio, y es una película de Brian De Palma que adapta a una de las primeras novelas del famosísimo escritor de vendedor de mega bestsellers, Stephen King.
Prolífic como el sol y escribo.
Sí, yo no sé de dónde saca este hombre el tiempo para escribir tanta novela, pero bueno. Uh-huh. Y bueno, he seleccionado esta peli por una parte por el tema que tocamos hoy y otra pues por llevármelo a mi terreno, al cine de terror. Y bueno, no sé si habrá alguien que no haya visto Carrie, pero bueno, es la historia de una chica que pues vive pues en su casa fatal, porque tiene una madre con una educación ultracatólica, ultra no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas. Luego es una chica que físicamente pues no es muy agraciada. El hecho de que su madre le dé esa educación pues hace que luego sea una persona que no sepa relacionarse con el resto.
Mira que es guapa, sí, es pase, ¿qué?
Sí, bueno, pero en la peli, la ponen, y bueno, ella también, la expresión corporal ya hace, o sea, es que hace mucho por el papel. Y claro, esa expresión corporal así siempre con los hombros como caídos, la mirada tristona y todo eso, pues claro, entonces todo ayuda a que nos creamos de que el personaje pues no sabe integrarse en la sociedad y bueno, que la todo lo que vive en el instituto pues la verdad que no es que ayude a que sea una persona feliz, que pueda integrarse con el resto. Y bueno, no sé si recordáis la escena con la que empieza la película, con las duchas, es algo terrorífico, es un momento yo creo que crucial para cualquier chica que está pues, que empieza la pubertad y en la película está retratado de una forma pues vamos absolutamente
impresionante,
bestia, y es una peli que bueno, en sí es un drama, en verdad. Lo que pasa que está desde como está contado por Stephen King, pues acaba siendo una película de terror. Se da la cosa de que Carrie no es una chica cualquiera, aparte de tener pues una educación un poco chunga en casa y todo el bullying que sufre, sino que tiene la habilidad de la telequinesis. Tiene un don que ella pues no es consciente de él, pero bueno, hay una catarsis, hay un hecho traumático que es, bueno, en verdad es la portada de la película, o sea que tampoco es muy spoiler, pero bueno, estoy como, no lo quiero spoilear por si hay alguien que aún no la haya visto, pero bueno, esa catarsis supone ya como el despertar de su poder y la escena, una de las escenas cumbre del cine de terror moderno, y a mí es que me deja, vamos, me hiela la sangre, y es, encuentro que es chulísima. Y bueno, dentro del cine fantástico creo que es de las películas que más pega con el tema del bullying, porque bueno, es que, o sea, al final en la película acaban creando un monstruo, pero es muy a pesar de la protagonista, evidentemente.
De fet, el tema que ens has proposat per escoltar, que és el que estàvem sentint, es diu Bucket of Blood. És a dir, és aquell moment també crucial, no? Que és sí. Quan li deixen anar a sobre la galleda de la sang fiesta. De porc, que és quan ella ja directament, i tots els espectadors diem, aquí ja passarà, aquí passarà, clar, ha de passar alguna cosa per força, perquè ja sabem que té aquests poders que tu dius, no?, que li han anat sorgint, no?, com a resultat d'aquesta manera d'entendre la vida i d'aquesta manera de no donar informació, no?, a la societat, que és un fet, això, com tu dius, del cinema de gènere, que està molt ben tractat, no?, perquè, bueno, d'alguna manera ens agradaria, d'alguna manera, fins i tot sentim un cert, jo com a mínim, un cert plaer de dir, mira, que bé que una persona, ¿no?, es pugui revenjar, ¿no?, d'una situació tan bèstia,
sí,
¿no?
Sí, tenemos esa parte vengativa, sí, y es verlo plasmado en una película, pues es como bien, van a recibir su merecido. Luego cuando salimos a la calle, pues no lo hacemos, porque si no pasaría más de dos cosas. Pero
¿y aquesta és la película que ens portes?
Esta es una.
Ah, hi ha una altra.
Hay otra.
Pues vinga, ja estem desitjant escoltar-la.
La otra película, no te he traído tema con
no
la de Carrie, ya sí, tiramos con esta. La otra película se llama Chronicle. Esta es más moderna, es del 2012, y básicamente es Carrie, pero desde el punto de vista de los superhéroes, pero desde un enfoque realista, por así decirlo.
Sí, ya sé quina es, la vaig veure al cinema, sí. Mm. És aquesta que un adolescent, no?, comença a tenir també sí. Uns poders telequinèsics,
sí,
també, no?
Bueno, solo que, digamos, aumentado.
Sí, 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 sí.
Carrie, Sissy Spacek en la peli de Carrie solo tiene la habilidad de mover objetos, y sin embargo en Chronicle llegan a desarrollar más esos poderes, y claro, en base a la telequinesis son capaces de moverse a sí mismo y llegan a volar, y luego también tienen cierta resistencia al dolor, o sea, prácticamente los convierte en superhéroes a los tres protagonistas.
Sí,
para quien
recuerdo.
No había visto Crónica, son tres chavales, el protagonista principal pues también tiene en su casa, su hogar no es que sea de lo mejorcito, tiene una madre enferma que más temprano que tarde fallecerá, un padre que fue bombero y que es borracho, y que todo lo que ocurre en su casa y todos los males, o sea, parece que el foco de los males sea su hijo, y lo paga con él, le pega y de todo. Entonces, claro, el protagonista viviendo eso en casa, pues es un chaval retraído, poco sociable, pues el blanco perfecto para el resto de compañeros del instituto. Tiene a un primo que se junta con él porque es su primo, básicamente, y luego está el chaval más popular del instituto, que al contrario de otras películas, el quarterback, el guapo, el no sé qué, el que se lleva a todas las chicas, tiene corazón, tiene... se le ve buena persona y sí que quiere socializar y ser amigo del protagonista. Lo que pasa es que ocurre lo de los poderes, los tres adquieren esos poderes, y bueno, por una serie de sucesos que van ocurriendo en la película, un poco la catarsis de Carrie con el cubo de sangre, aquí sería el fallecimiento de la madre del protagonista. Es como que ahí ya pierde el norte y ya pues acaba siendo el monstruo, el villano de la película, y ya ahí sí que vendría la parte que sería como más cine de superhéroes. Pasa que tiene la particularidad y la habilidad de que está contada en plan found footage, falso documental. Todo es con las cámaras. O sea, en otras películas igual, el protagonista, pues la manera de volcar su frustración y todo, igual sería pues ir apuntándolo en un diario, y él hace como que un video diario, un poco testimonio de todas las agresiones que sufre en el instituto, las graba, también lo que sufre en casa con su padre, y luego pues el día a día lo va grabando. Es un poco la excusa para que veamos la película en este formato.
Doncs trobo molt ben pensada, la veritat, aquesta no l'havia relacionat mai, perquè no la recordo tan bé com tu, o no l'he tornada així a revisitar, o he buscat informació, però molt bé les dues. Després parlarem, ara no vull comentaris, ni vull cares, podeu posar les que vulgueu, però sobre la versió posterior, no? La versió més moderna de Carrie, després en parlarem, ara...
Vale, ja sí, sé, si sí, quieres.
Vale? Ara anem a escoltar aquesta... banda sonora, podríem dir, de l'obra de teatre de la que parlarem mentre l'escoltem, que és banda sonora que ja la vam escoltar quan vam parlar amb Jordi Cadellans fa uns mesos, quan va fer l'estrena de la seva obra a Barcelona, després va passar per Madrid i ara torna a estar en el Teatre Gaudí, i serà tot el mes d'octubre també, per tant està molt bé que parlem avui de l'obra. Mirarem de trucar a aquestes persones que ja hem dit que tindríem, el codirector Raúl Tortosa i els dos actors, a veure si dona temps a fer de tot. Mentrestant anem a sentir Here Comes Your Man per les Pixies, The Pixies. Bueno, doncs aquelles coses que passen a la ràdio, doncs de vegades surt tot bé, de vegades la cosa està més complicada, però en principi ara tenim ja a les tres persones aquí mentre sonava la música, justet, tenim a una línia telefònica, Raúl Tortosa. Raúl, què tal?
Hola, què tal? Bona tarda.
Doncs encantat de tenir-te aquí, i a més a més hi ha una persona que coneixes, vull dir que ja saps, que em sembla que ja ho saps, que hi ha la Laura Kraus per aquí.
Ho sé.
Tenim a l'altra línia telefònica, la segona, a Sergi. Sergi, què tal?
Hola, molt bona tarda, com estem?
Au, quina potència. Es nota que ets actor de potència de veu. Escolta, Sergi, tinc un dubte. Perdona que t'ho pregunti, però és Sergi...
Només un? Jo en tinc tants.
Sí, això és una bona reflexió per començar. És Sergi Cervera o Cervera?
Cervera o Cervera, doncs com es vulgui, com es vulgui.
Vale.
El meu cognom és Cervera perquè el meu pare és català, però també és Cervera.
Vale. I a veure si podem sentir també... Merci per l'aclaració. I a veure si podem sentir també... això potser serà una miqueta més complicat, però vaja, impressionant, eh? Els tres allà esperant la trucada i agafant la primera. A en Marc Rivera, Marc, què tal? No sé si a Marc serà tan fàcil tenir-ho.
Em sentiu?
Ara sí, oi? El sentim una mica?
Jo em sento perfectament.
Sí?
I els meus companys no els he sentit.
No els has sentit, no els has sentit.
No.
Vale. Ara, ara el sents? Ara has sentit el Sergi?
A veure si parla.
Hola, què tal, Marc? Quant de temps? Ni el dia de descans ens podem evitar l'un a l'altre.
Sí, exacte.
Bé, sí que ho sentiu. Genial, genial, perfecte. Doncs escolta, com ja hem dit durant la primera mitja hora del programa, estem aquí perquè a partir d'haver vist la obra de teatre escrita per Jordi Cadellans i codirigida per Raül i protagonitzada per vosaltres dos, Sergi i Marc, doncs van dir, home, doncs anem a fer un programa que parli sobre el bullying. I bueno, jo primer de tot us volia fer una cosa, perquè clar, jo he estat buscant i mirant els vostres currículums i costa una mica resumir-los. Llavors us volia ja, si mica en mica aneu venint aquí al programa, doncs ja parlarem amb cadascú de vosaltres i farem el glossari i el d'allò de tot el que heu fet, que és una barbaritat. Però us volia preguntar dues cosetes. Una, que la resposta és molt ràpida, que em sembla que us vau conèixer a la Riera, tots quatre, pot ser?
Això que dius té una mica d'història, perquè jo amb el Sergi tenim una cosa molt estranya, que és que no sabem de què ens coneixem.
Sí, és cert, ens coneixem de fa molts anys, però no sabem quan va ser la primera vegada. No?
Aquesta conversa l'hem tingut diverses vegades, però d'aquests coneixem.
Sí, simplement, sí, ja consta una fotografia, Raül, d'aquell acte de l'Associació d'Actors, que és de l'any 2010,
wow,
que tenim un fotocall junts i que ja ens coneixíem, perquè es suposa una família en aquella foto, però creiem que és anterior a jo i no sabem de quan és.
Vale, però jo tenia aquest dubte, que més o menys ja està clar que ni vosaltres mateixos ho podeu resoldre perquè teniu aquesta situació. I llavors l'altra cosa que us volia demanar a tots tres, bueno, doncs començant per exemple per Raül, Sergi i després Marc, doncs que ens digueu una mica per que els oients també, a part de buscar els vostres currículums i que es quedin una miqueta, segur que us coneixen, però si no, doncs que miren una miqueta a l'IMDB, a les vostres pàgines web, doncs que ens expliqueu una mica el que destacaria un mes o el que quan penseu una mica dieu, uau, estic super orgullós, estic super content d'haver participat en això o d'haver protagonitzat tal tema o d'haver muntat una productora, com el cas de Sergi, que destaqueu alguna coseta vostra, cadascun dels tres, per fer com una miqueta de presentació. No val dir Here Comes Your Man, perquè si no ja... no val. Raül.
Bueno, començant per mi, doncs, mira, sí. jo sí, permet-me que digui que sí, que per mi haver pogut treballar a Here Comes Your Man, ho he de dir, wow, per mi ha sigut molt important perquè realment ha sigut la meva primera direcció d'una obra llarga, com a tal, d'una peça teatral, conjuntament amb el Jordi, i per mi això va ser un repte, va ser un salt al buit, i estic super satisfet i super content del resultat i d'haver pogut treballar amb aquests monstres, no? I això seria el més, diguem, a bote pronto, el més recent, i en quant a teatre et diria això.
Doncs...
I després, quant a televisió, et podria dir que va ser una participació a Joc de Trons, que vaig tenir
el gran
honor de compartir una escena amb la Diana Rigg, que va passar...
Diana Rigg, l'única dona que s'ha casat amb James Bond.
Sí, és cert.
Que va morir recentment.
Ara, ha morit fa molt poquet, ha mort fa molt poquet, sí.
Et diria això, perquè hi ha tant altres coses, vull dir, són molts anys, i no sé, vull dir, així primer...
Si un dia pots passar per aquí, Raül, doncs ja parlem... Era per tenir una miqueta així una idea. Molt bé, Sergi, a part de dir-nos això mateix, que li hem preguntat a Raül, pots dir-nos gràcies en 22 idiomes, també?
Sí, ho puc fer, però no crec que us vulgui avorrir ara aquestes hores amb això, però quan vulgueu ho puc fer.
Bueno, és ràpid, vull dir, és pam, pam, pam. És que forma part de la teva presentació, la teva pàgina web. Jo puc dir thank you en 22 idiomes. Diu, wow.
És veritat, m'ho va suggerir el dissenyador, gràfic com a nota informal i divertida i vaig acceptar-ho, però clar, això vol dir ficar-me amb jo mateix a la gola del llum, perquè aleshores em toca dir-ho. No, no, bé, no te'ls faré ara, però si vols saber algun friqui, jo encantat de la vida.
Bueno, era una curiositat d'aquestes que sempre fa gràcia dir per la ràdio. Però digue'ns...
Sí, no, és que és una tonteria, però me'n vaig donar compte que per alguna estranya raó durant molts anys la paraula que acumulava de qualsevol idioma amb el que entrava en contacte era gràcies, que era natural, eh? Vull dir que si vaig tenir una companya de pis polaca, per exemple, o vaig viatjar, jo que sé, a Tailàndia, o a, jo que sé, o a Egipte, i se'm quedaven aquestes... I aleshores, a partir de cert punt, es va convertir ja en una autocol·lecció. A partir de cert punt, em vaig ser conscient, em va agradar el concepte, i vaig dir, doncs, cada vegada que entré en contacte amb alguna cultura, perquè treballo amb algú d'aquella cultura, o perquè visito el país, retindré aquesta paraula, i així col·lecciono una paraula en diversos idiomes.
Una persona agraïda. Bueno, nosaltres t'agraïm molt. Fes-nos això mateix que ha fet en Raül, de dir-nos allò que més ara et vingui al cap, que dir, uau, ho he fet això i ho repetiria i estic superorgullós, o una cosa que volguessis fer, també.
Em temo molt que serà una tradició amb els tres que aniràs passant, però jo també diré, saltant-me l'autonorma que ens has posat, que Here Comes Your Man és, a nivell de teatre, possiblement el repte més gran al que m'he enfrontat. Wow. Que és un plaer jugar cada nit amb el Marc, amb qui a escena tenim molt bona química i ens entenem molt bé, i que la direcció que ha fet col·legiada el Raül i el Jordi fan molt bon equip, perquè el Jordi és l'alma pater del projecte, té l'essència de lo que és la història i ens guia a tots, mentre que el Raül és pura precisió. És un plaer ser dirigit pel Raül, perquè el cabron no te'n passa una. Arriba al final de la consella i et diu, a la pàgina 14, al article 3 i mig, has dit això en lloc d'allò altre, i el teu personatge, bla, bla, bla. I és molt guai això. En quant a televisió, la meva trajectòria ve molt més de la comèdia, el qual fa que el repte del Here Comes Your Man encara sigui més gran per mi. Si bé he estat a diversos llocs, el que per mi va ser la mili van ser 4 temporades del Polònia,
sí,
que m'ha entrenat molt el que és la rapidesa, perquè clar, jo crec que no ha existit un programa més ràpid del Polònia, que ha estat rets del guió, a les 11 de la nit, el dia següent a les 6 del matí ho graves, a les 3 de la tarda ho tornes a gravar i a la nit s'està matent amb croma i efectes especials inclosos. Vull dir que
o morts de saturació o sobrevius
o
i fas més fort.
O aprens alguna cosa.
Sí. Perfecte. I Marc, seràs més original que els teus companys o diràs...
Ja em salto tot i dic directament que és un plaer estar aquí al Confiament, és una gran aventura. Ells ja ho han dit tot, la veritat és que totalment d'acord amb tot el que diuen ells, és que no hi ha res dolent en aquesta producció, per tant, estic molt content. I com a coses que em senti com més orgullós o que més he crescut, com a actor, és difícil. Vaig escriure i vaig dirigir Màstic al Hielo, que és una cosa que estic molt orgullós. Vaig estar 2 temporades a la Riera, que em van donar moltes tables. Uh-huh. Vaig ser Dani Roberta... no sé, és que són moltes les coses.
Són moltes coses, sí, és veritat.
M'agrada casar-me amb el bar.
Sí.
Va ser quan vaig estudiar. No? Tant el bo com el dolent, no? Vaig aprendre però fer el que no sabia de fer, no? Sobretot a l'Institut del Teatre, molts professors vaig aprendre que allò deixa molt que desitjar, tot i que hi ha professors dins de l'Institut del Teatre que són or, no? Però després vaig conèixer el Javier Dolte, el qual soc professor, i el del seu procediment, vaig estudiar 8 anys del seu procediment, i podria dir que és això el que més he crescut amb aquesta manera d'entendre el teatre, no? Mentre els meus companys a l'Institut del Teatre miraven cap a Regne Unit, diguéssim, o als Estats Units, jo estava mirant cap a Argentina. I amb això estic molt orgullós.
Doncs abans de parlar de Here Comes Your Man amb més detall, una miqueta, que us demanarem, Sergi, la veritat és que ha fet una explicació ja molt bona de la distribució que hi havia com a codirectors per part de Jordi i de Raül, però sí que li hem de donar una miqueta pas, perquè abans l'he presentat però no li tenia el micròfon posat a Laura perquè pugui saludar a Raül i a Sergi, que us
hola,
coneixeu.
Hola,
perquè...
hola,
Laura.
Abans no tenia hola. El micro posat. Hola, com esteu?
Molt bé, molt bé, m'ha fet molta il·lusió. Mira que ha passat temps, m'acabo de
veure. Ja, s'ha passat moltíssim temps, tu. Però sí, quina il·lusió tenir-te aquí, Raül.
Que bo, que bo.
Molt bé, doncs anem a fer una miqueta de crònica de què va Here Comes Your Man, sense parlar massa de l'obra. Anem a animar els oients a que vagin a veure-la. Jo crec que, per exemple, no sé, Maria, si no t'importa, que siguis tu també la que digui què t'ha semblat l'obra, i a partir d'aquí anem a aprofundir una mica amb ella. Li demanem als tres, a Raül, a Sergi i a Marc, que aprofundeixin com ha estat el treball de ficar-se en la pell d'una altra persona i com han aconseguit aquesta potència tan enorme, aquesta variabilitat de personatge que et porta a tenir una sorpresa darrere d'una altra i que arriba un moment que dius, estic a punt d'explotar i mira que no tinc per què identificar-me necessàriament amb aquests personatges, però és que no hi ha més remei per fer-ho de la potència que té tot plegat. Com ho vas viure tu, Eva Maria Milara?
Bueno, me sorprendió mucho porque nada más empezar, bueno, no voy a hacer spoiler, pero sale una escena que ya, claro, ya empieza arriba. Esta obra no empieza como el resto de obras, presentando a los personajes tranquilamente, va subiendo, va bajando, no. Esta ya empieza arriba del todo y te mantiene ahí hasta que acaba. O sea, estás como ahí, entonces se hace muy corta, no sé cómo explicarlo. A mí cuando se acabó pensé, pero esto no dura lo que pone ahí, o sea, no dura lo que, no sé si eran 90 minutos.
Sí, sí, es verdad, o sea, es bastante muy corta.
Claro, porque en todo momento te tiene ahí, ¿no?, enganchada y además no hay como un término medio que puedas bajar y relajarte un momento y decir, ay, menos mal, bueno, ve, no, como aquello, ¿no?, cuando estás viendo una peli de, bueno, ahora puedo ir al lavabo un momento y vuelvo. No, en esta
y no ha pasado nada, ¿no?
Claro, en esta no puedes irte en ningún momento porque te mantiene ahí, incluso cuando salís de escena y volvéis a entrar, o sea, pasa tan poquito tiempo, por unos segundos. Yo, para mí, paso unos segundos, digo, ya están otra vez aquí.
Para nosotros también.
Ya me imagino, ¿eh? Pero me refiero que es trepidante la obra, o sea, es una pasada.
Doncs jo deixo anar una tanda ara així de preguntes, comentaris, i Laura també, que ha estat investigant sobre l'obra, si vol afegir alguna cosa, i les contesteu, si us sembla, per motius d'ordre així a la ràdio, doncs per aquest ordre, no? Raül contesta la que vulgui, Sergi també, i Marc també. Jo faig així comentaris en el sentit de preguntar-vos doncs aquest temps teatral, no?, que marca el text de Jordi Cadellans, com ha estat l'aconseguir que aquest temps es mantingui d'aquesta manera, el que acaba d'explicar Eva Maria Milara. També voldria saber, que ens ho expliqueu als actors, un dels dos o qui vulgueu, com ha estat ficar-se en la pell d'un personatge, de tots dos personatges tan variables que en algun moment no saps ben bé cap a on tiraran. Quan ja tens clar que el personatge anirà cap a un cantó, va cap a un altre, llavors el que sembla que sigui una cosa és una altra. I, bueno, i després estàvem comentant aquí a la primera mitja hora del programa, parlant d'algunes pel·lícules sobre el tema, ens hem adonat de que aquest tema és un tema veritablement més amagat del que hauria de ser. Vull dir, és un tema tabú, veritablement. No apareix ni tan sols en moltes pel·lícules, vull dir, ni en moltes, en alguna sèrie potser sí, però no massa. Llavors, mira, tres cosetes que us dic, si voleu distribuir-vos així, com que comença Raül, pots escollir la que vulguis, o una altra cosa que vulguis dir, Raül, tu mateix.
He vingut a parlar amb el meu llibre.
No. Doncs vinga, endavant.
La primera que es troba que has comentat, no? El fet de que l'obra dura 90 minuts sembla que duri menys, això és un elogi, merci Eva. Realment, La història està explicada en sentit cronològic, comença una tarda i acaba a la nit del dia següent, i tot passa, tota la història passa en una sola habitació. Llavors, el fet de, diguem, que sigui cronològic i que tot succeeixi en el mateix espai, mantenir el ritme
és una cosa bastant, bastant arriscada, no? I que podria ser com difícil d'assolir, però és el que passa, no? Està escrit d'una manera i això és un, és un, diguem, és un algo que se li ha d'agrair al Jordi. Està escrit d'una manera que realment, és el que deia l'Eva, comença molt amunt, i va combinant, té una combinació de pes, de drama, però combinat també amb girs de comèdia, però que la comèdia sorgeix de la pròpia incomoditat, que fa que tot passi, que el temps et passi molt ràpid i es sosté perfectament en el temps. Vull dir que no se't pot fer pesada, no és aquell drama tan profund que et pot fer fins i tot desconnectar de la història perquè et recull després. Tot això és gràcies a com està escrit i gràcies a la feina que fan aquests dos actors que realment et passegen com a públic per allà on volen, no? Crec que és una mica el secret d'això, de mantenir l'atenció durant aquests 90 minuts i fer-ho molt, molt, molt àgil tot.
Doncs ara et toca a tu, Sergi, alguna de les coses que he comentat, o presenta'ns el teu personatge o comenta el que et sembli més important perquè els oients diguin uf, no ens ho podem perdre, això.
Clar. Bueno, això una miqueta, si sí, alguna cosa que t'interessa més, m'ho marques tu, eh? Jo, el meu personatge és el Torres, que aleshores, per situar els oients, ens trobem amb dos personatges en una habitació, dos personatges que representen aparentment dos punts de vista aparentment antagònics, aparentment. No faig cap spoiler perquè això es dona a entendre ja en la primera escena,
sí, sí.
O pràcticament en la primera. Hi ha un personatge que aparentment és la víctima, la que havia sigut de petit víctima del bullying, que és el personatge que interpreta el nostre estimat Marc, i l'altre és el Torres, que una de les coses que em sembla més interessants del text del Cadellans és que no és, tu podries fàcilment pensar, si un és la víctima de bullying, la que de petit havia patit bullying, l'altre és el botxí, el principal que li feia el bullying, doncs no, és el millor amic del principal, és el millor amic de l'antagonista, diguéssim. L'antagonista és una figura que està molt present a l'obra, però que físicament no està ja dintre de l'escena. I aleshores, doncs, el meu personatge és un personatge que és pura màscara. És una persona que els millors dies de la seva vida aparentment van passar a l'institut, diguem-ne. N'hi ha gent així, jo n'he conegut. N'hi ha altres persones, com jo crec que és el personatge del Morales, bueno, això us explicarà més el Marc, que el coneix més, però a mi sempre m'ha donat la sensació de que el personatge del Morales els millors dies de la seva vida sempre els té per davant. Diguéssim, sempre ha lluitat per construir-se una vida que l'ompli. El meu personatge no. El meu personatge és una persona que triomfava en aquella època i després la vida, doncs, s'ha tornat gris i monòtona. Una miqueta això.
Hi ha una reflexió també sobre aquest personatge, en Torres, que és, d'alguna manera, això que tu dius, el millor amic del botxí, però també és víctima al mateix temps. Vull dir, és que no
bueno,
és tan correcte, fàcil de lectura. Sí,
és,
sí.
És el que a mi ho fa interessant,
sí, sí,
no?
Sí,
que
sí.
Si contraposes el bo amb el dolent, està molt bé, eh? Soc molt fan d'aquest tipus de coses. Però el fet que el Cadellans triï contraposar aparentment el bo amb el millor amic del dolent ho fa més interessant perquè crea moltes més capes. Hi ha més l'element aquest de víctima o del silenci o del deixar-se portar. És una cosa que el text del Jordi Cadellans sempre m'ha semblat molt, molt, molt honest. Vull dir, pot haver-hi algú que li agradi i algú que no li agradi, que no connecti. Però no n'hi ha cap mena ni de pedanteria ni de... És molt sincer, és molt... Aquestes són les normes de joc i aquest és el joc que vull jugar amb vosaltres. És una miqueta això el que planteja, i és molt, molt interessant en aquest aspecte. A mi m'ho va semblar ja des de que me'l vaig llegir per primera vegada, que quan comença l'obra tens la impressió de que ho saps tot. Tens la impressió de que ho saps tot de l'obra, amb els primers 5 minuts, no? Avui ho parlava amb una persona que la va venir a veure i em deia això. Dius, és que comença l'obra i dius, mires el rellotge i dius, hòstia, i de què parlaran durant 90 minuts? Perquè el que deia la teva companya, ha començat tan fort i tinc la sensació de que tinc les cartes ja totes damunt la taula, que cap on anirà això? No en tens ni idea. És un viatge que et portarà per un altre lloc. I aleshores em sembla molt, molt, molt honest en aquest sentit, molt, molt humil el text.
Hi ha un moment que no sé si molt públic ho va captar o no, però que a mi em va fer molta gràcia quan li diu en Torres a Morales, li diu, Morales, el brazo tonto de la ley. Bueno, no, jo estava a punt de caure de la cadira de riure, i llavors el que sí que en Marc m'agradaria que expliqués, i també ho podia ser en Sergi, però bueno, com que li toca a en Marc de parlar una miqueta, si aquest personatge que és clar, que és el que tenim una mica de retorn, no sé per què, perquè no, no he tocat cap botó i en canvi ara, bueno, no passa res. En Marc, en principi, doncs és el personatge que toca més la fibra sensible. Si un actor, qualsevol actor, per dir d'alguna manera, es pot identificar fàcilment, no? Una Eva Maria Mirada, per exemple, una Laura Kraus, que són actrius que han fet la seva carrera d'actrius o s'han interessat per aquesta vessant professional per algun motiu. Jo no sé, Marc, fins a quin punt el personatge actor cada molt a prop en Jordi, per suposat sí, perquè ho ha escrit ell i basant-se molt en coses molt properes, bueno, directament amb ell, ell ho ha explicat, vull dir que no desvellem aquí res. I com ho has viscut tu, ficar-te en la pell d'aquest personatge, Marc? Si et tenim aquí, que no sé si hi ha hagut alguna situació en la qual hem perdut potser a Marc. Sí, em sembla que sí. Sembla que sí, que abans ha sentit un sorollet i la cosa ha anat així com de pèrdua. Bueno, doncs mentre escoltareu el so de trucar, perquè no, a la ràdio en directe, doncs passen aquestes coses.
Clar que sí, mirarem... és la nova normalitat.
mirarem de recuperar en Marc i ja està, i no passa res. Bueno, doncs diguem, perquè ja ens queda poquet temps, diguem això que deia jo al començament del programa, que la obra continua, vull dir que no s'acaba, com en principi semblaria, aquest mes de setembre, sinó continua a l'octubre. Llavors, bueno, suposo que això és motiu d'orgull i satisfacció, no?
Sí, bé, l'obra en principi acaba el 27 de setembre, aquest diumenge. L'última funció és a les 8:30, vull dir que animar a tothom que vulgui que compri l'entrada i que ens vingui a veure el teatre. I sí que és veritat que estem treballant amb una possibilitat de que això es pugui prorrogar a l'octubre, però estem en negociacions. Jo per ara apostaria per no perdre-me-la en aquesta setmana i ja veurem si tindrem un futur, que vale, esperem vale, que vale. Sí. Aquí i potser a Madrid també. De fet, ara també començarem la gira d'aquí poc, vull dir que la cosa està calenteta, creiem.
A Madrid com va anar, si no és molt preguntar?
A Madrid? Sí. Doncs va anar molt bé. Jo crec que, Sergi, tu que hi ets cada dia, si no està connectat al Marc, si vols explicar tu, però va anar molt bé, estem molt satisfets.
Va ser màgic. No sé si està aquí el Marc, si està i us ho explicarà millor. Va ser realment màgic, va començar aquest viatge allà, amb el sentit que després pensàvem a veure què passa a Barcelona, perquè no necessàriament ha de passar el mateix, i s'ha repetit una miqueta la mateixa sensació. A Madrid vam començar amb molta timidesa, en plan, bueno, no érem plenament conscients del que teníem entre mans en aquell moment encara, això requereix una mica de temps per veure's, i de cop i volta pues, el teatre cada vegada el boca a orella funcionava més, anàvem esgotant localitats, es anava omplint, la gent s'esperava a l'acabar l'espectacle per dir-nos pues, que li havia tocat molt, que no sé què, vull dir, llavors ens vam començar a donar compte que igual teníem una cosa interessant, una joguina interessant entre les mans, molt més interessant del que ja ens havia semblat fer-la, però en definitiva els actors, els dramaturgs, els directors estem al servei del públic, vull dir, expliquem històries per al públic. Aleshores, per bé que ens ho passem nosaltres, això ha d'arribar al públic, i no teníem aquesta perspectiva del públic. A Madrid va anar, francament, molt, 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 molt bé, la veritat. I aquí a Barcelona s'està repetint.
Remarcar que realment va ser un salt al buit, perquè va ser el primer text teatral del Jordi, va ser la primera direcció del Jordi, la primera direcció meva, i va ser com un... Bueno, aviam com va això. El text era molt interessant de partida, però realment, vull dir, quan vam estrenar el dia que vam estrenar va ser un mare meva...
Mare meva!
Què passa? Perquè pot ser un desastre absolut o pot ser que funcioni. I realment, com diu el Sergi... que a dia que passava, a dia que venia més gent i a dia que tothom es connectava amb la història...
Jugàvem en un terreny que ens feia sentir segurs, perquè estrenàvem a Madrid amb molts nervis, però per altre costat, com teníem menys amics, menys familiar, no teníem pràcticament ningú a la sala, no notàvem aquesta pressió, perquè cap de nosaltres vivia allà en aquell moment. I a més era Carabanchel, era un públic de la Tarambana que sempre ha apostat molt per l'obra. Uh-huh. I realment va ser tot una, és el que diu el Raül, tot una sorpresa de dir, bueno, portem un mes treballant en això, això és el que tenim, a veure què us sembla. I de cop i volta la gent deia, hòstia, això és molt xulo. I clar, va ser xocant.
Doncs en Marc em sembla que no tenim aquí, oi Marc? Oi que no, que sí? No. Bueno, no l'hem pogut recuperar, però en qualsevol cas també ha participat aquí. Mira, ens ha passat avui al programa exactament igual que passa veient l'obra. Volíem tenir-vos aquí parlant 10 minuts, un quart d'hora com a molt, I heu estat 25 minuts, mitja hora. Per tant, bueno, més recomanació per veure l'obra, impossible. És a dir, això que ha passat avui passa, el que dèiem ara, veient l'obra passa en un sospir. Recomanem totalment, com heu dit vosaltres, que la veneu a veure per no sigui que després no s'allargui. En principi, bueno, semblaria que sí, però és veritat que no ens podem arriscar. Per tant, aneu dissabtes, divendres també, oi? Divendres, dissabte, diumenge, sí, potser?
Dijous, divendres, dissabte i diumenge.
Perfecte, doncs hi ha temps suficient, en un espai molt bonic també, el Teatre Gaudí, que envolta una mica els actors, i bueno, moltíssimes gràcies per estar aquí, Raül Tortosa, Sergi Cervera i a Marc, que l'hem perdut, Marc Rivera, però que també li agraïm molt, i moltes gràcies també a Laura Kraus, ens ha quedat el temps, a Norre, Santi Serrano i a Maria Milara.
Gràcies.
Moltes
gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i fins la propera. Aquí tenim la sintonia del programa. A reveure, companys, gràcies.
Adéu.
Bon profit de cinema i de teatre avui. Uau, que ràpid es passa un programa. Segon programa de la 12a temporada. Aquí acabem. A reveure.